Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La majoria de les 617 embarcacions de pesca que hi ha a Catalunya, 206 d'arrossegament i 323 d'arts menors, no han sortit a feinejar. La vaga continua demà, avui també l'han començat, i el futur del sector s'està negociant des d'ara a la Comissió Europea. Bona tarda, sóc Carlos Losada i t'explico que el govern d'Europa vol reduir un 80% les sortides a pescar a la Mediterrània Occidental i limitar-les entre 20 a 28 dies l'any natural. El motiu, la recuperació de les espècies i el sol oceànic. A més, a Catalunya, el sector de la pesca, com ja hem explicat a migdia Cope Catalunya i Andorra, viu hores d'ara un moment molt delicat, molt complicat, sense relleu generacional, perquè en l'última dècada s'han perdut un 30% de les embarcacions de pesca i amb el que portem de segle un 54%. Aquest matí, Miquel Mir, patró del Solraig, un vaixell de pesca d'arrossegament de Palamós, a les comarques de Girona, ha marxat cap a Madrid. Ha participat a la concentració davant del Ministeri d'Agricultura per reclamar al govern d'Espanya, conjuntament amb el de França i Itàlia, que bloquegin la proposta de la Comissió Europea. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
La preocupació dels pescadors és màxima en aquestes hores de negociació europea, oi?
Sí, Carles, perquè el que s'està negociant i pactant en un despatx de Brussel·les influeix i molt a una embarcació de pesca, per parlar de Catalunya, de la Ràpita, Barcelona o Palamós. Un sector ja molt colpejat a Catalunya, del qual depenen 2.000 llocs de treball aquí a Catalunya i que no entén la intransigència de la Comissió Europea. Aquesta matinada, com molt bé has dit, Miquel Mir ha canviat la preparació de les xarxes de pesca per un viatge a Madrid des de Palamós, al Ministeri d'Agricultura, al costat de l'estació de tren d'Atocha. Ha pogut parlar amb pescadors de la resta d'Espanya, tots preocupats, i Miquel Mir ha confirmat a migdia de Cope Catalunya la crispació que hi ha al sector.
Avui sí, estic a Madrid. Bien, pues crispat, per dir crispat. La gent està enfadada, evidentment. No sé, han dit tenca l'empresa. Pues si haguessin dit tenca l'empresa, pues és el que ens han dit. Pues clar, contents no estem, ni estem ni ningú.
I què és el que reclama, doncs, Miquel Mir, un pescador de Palamós a Europa? Doncs únicament més temps per continuar ja amb les mesures de protecció ambiental. I està d'acord, i diu a migdia a Cope que el mar està millorant amb el pas dels últims anys i que s'ha de continuar i no limitar els dies de pesca a un màxim de 28 dies de l'any a partir de l'1 de gener.
Creiem que a Palamós i tant, doncs les zones s'estan recuperant, però clar, no a la velocitat que ens demana Europa. El que demanaria jo, personalment, és més temps per arribar a aquest rendiment màxim sostenible. Hem canviat les xarxes, o sigui, perquè ens entengui el públic. Hem posat el forat més gros perquè el peix petit se pugui escapar. Hem portat unes, hem canviat les portes d'arrossegament que abans fregaven per terra, ara les hem posat i són, no toquen a terra, van volant, i amb això no malmets el fons. Hem limitat els dies de pesca, hem limitat passades dintre del mateix calador. Hi havia llocs on un barco passava 4 vegades cada dia i ara només n'està passant 2. Hem creat unes zones vedades.
Tota una sèrie de mesures que demanen que continuïn i que no hi hagi la limitació dels dies de pesca. Demà la vaga continuarà, per tant es notarà les peixateries amb menys peix al llarg d'aquesta setmana. I tot el sector pendent de les notícies de la Comissió Europea, la petició és clara. Sol·liciten al ministre del Govern Central, Lluís Planas, que bloquegi la proposta. Si no, asseguren, estan condemnades a desaparèixer.
Gràcies, Sergi. Seguirem molt atents a aquest conflicte que s'ha encetat hores d'ara al sector de la pesca aquí a Catalunya i altres punts d'Espanya amb aquestes limitacions grans, importants, que vol posar en marxa la Unió Europea. Arriba el moment ara d'obrir àrea de serveis. Hem tancat un cap de setmana que ha vingut marcat per un canvi radical de temps que ens ha portat ventades fortes a moltes comarques, nevades al Pirineu i una caiguda en picat de les temperatures. Durant les últimes hores, com el deia, el vent ha arribat a bufar doncs, amb molta intensitat. Per exemple, 128 km/h a Portbou, 82 al Vendrell i 77 a l'Hospitalet de l'Infant. De cara als pròxims dies, no esperem canvis importants. Demà serà un dia també amb molta fred i temperatures que continuaran en descens. I com està la xarxa viària hores d'ara? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora destaquem alguns accidents que estan complicant una mica el trànsit. En el cas de l'autopista C32 a l'altura de Viladecans, on hi ha hagut una topada, un accident en sentit Barcelona. Els vehicles finalment s'han pogut ja retirar al voral, però queda un parell de quilòmetres llargs d'aturades de cua força compacta en aquesta autopista en sentit Barcelona. La bona notícia, per tant, és que els vehicles ja estan retirats i a poc a poc anirà estirant aquest tram de cues. A l'autovia 2, en aquest cas, un camió avariat que està ocupant el voral i part d'un carril a l'altura de Cornellà en sentit Martorell, afectant, per tant, el trànsit de sortida de Barcelona ja des de l'Hospitalet fins a aquest punt de Cornellà, uns altres 2 quilòmetres llargs de lentitud amb retencions en aquest cinturó de litoral. I el tercer punt, en aquest cas, és la C-58, amb aturades pràcticament ara ja entra el nus de la Trinitat i Ripollet. Aquí també hi ha hagut un accident i hi ha un carril tallat en sentit a Terrassa, tot aquest tram de sortida de Barcelona afectat en aquesta autopista del Vallès. Per últim, acabem amb les vies afectades per la neu, només recordar, en tot cas, entre les quals destacar la C-28, que es manté al Port de la Bonaigua, tancat per risc de llaus. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És molt difícil que un país vagi bé si l'administració no va bé. La frase contundent és del president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, al programa Converses de Cadena COPE Catalunya i Andorra. Santacreu també s'ha referit a la jornada laboral de 37 hores i mitja i a l'ampliació de l'aeroport del Prat, l'ha escoltat la Yolanda Canales.
I Josep Santacreu demana especialment una reforma profunda de l'administració perquè un país no pot ser competitiu si tot l'esforç el fan els empresaris i, en canvi, l'administració no es planteja el que fa una empresa normal. En declaracions al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, Santacreu ha explicat que ha traslladat a totes les administracions aquesta preocupació.
És molt difícil que un país vagi bé si la seva administració no va bé. Un país no pot ser competitiu si ho fan tot el gran esforç dels empresaris, però després resulta que tenim una administració que no es replanteja el que fa una empresa normal, no? Que és de tant en tant revisar els seus processos, digitalitzar-se, veure si hi ha alguna del seu portafolio de productes o serveis, alguna cosa que no aporta valor, doncs la treu.
Així mateix, el president de la Cambra ha apostat per l'ampliació de l'aeroport de Barcelona al Prat, buscant, això sí, mesures de sostenibilitat.
A Catalunya li convé un aeroport amb més capacitat, sobretot pels vols interoceànics, en general, però sobretot pels interoceànics. I això ho hem de mirar de fer compatible, si és possible, amb un aeroport també sostenible.
Respecte a la possibilitat que s'apliqui la jornada laboral de 37 hores i mitja, Santacreu ha destacat que és un tema que han d'abordar i solucionar les patronals, però sí que ha volgut recordar que si aquesta reducció no va acompanyada d'un increment de la productivitat, el país patirà. I sobre la proposta de la vicepresidenta Yolanda Díaz dels permisos climàtics, Santacreu considera que no és aconsellable legislar en calent.
Gràcies, Yolanda. I un exemple d'administració que presumptament és poc transparent, ja que parlava el senyor Santacreu de les administracions, doncs una administració que possiblement o presumptament és poc transparent és l'Ajuntament de Vic, a la comarca d'Osona, governat pel partit de Junts. I és que, segons ha destapat el digital El Confidencial, hauria subvencionat a l'entitat belga Catfip, que dona cobertura jurídica al pròfug Carles Puigdemont, i més concretament és l'encarregada de mantenir la Casa de la República, on viu el fugit de la justícia, doncs li hauria donat una subvenció quantiosa des de l'Ajuntament de Vic, a través de Junts i cap a aquesta entitat belga. El Partit Popular ja ha demanat tota la informació al Departament de Transparència del Consistori Vigatà. Yolanda, explica'ns.
El Partit Popular demanarà tota la documentació al Departament de Transparència del Consistori per comprovar que no s'ha utilitzat diner públic per a mantenir la casa de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Bèlgica. I és que l'entitat CatSIP, i que és una de les que dona cobertura legal al Consell de la República impulsat per Puigdemont, està ara més orientada a gestionar les despeses del que s'anomena Casa de la República, que no és una altra cosa que la casa on resideix l'expresident de la Generalitat. Pau Ferran, que és diputat del Partit Popular i president de la formació a Vic, troba immoral que s'hagin destinat diners de tots els veïns a aquesta finalitat, mentre el govern municipal de Junts es dedica a pujar impostos. I deixa clar que si troben algun indici d'il·legalitat que pugui haver malversació, en prendran les accions judicials oportunes.
Y veremos si hay algún indicio de que se haya podido alguna ilegalidad y en el caso de ser así, evidentemente, tomaremos las medidas judiciales oportunas para que esto no se pueda producir. Es decir, la malversación de fondos públicos, de dinero de todos los ciudadanos para mantener la casa de Carles Puigdemont.
Segons explicava El Confidencial, a les actes de dos plens celebrats l'any passat consta aquesta subvenció concedida a CATSIP per les seves activitats de difusió del patrimoni cultural, històric, econòmic i polític català. Però, com dèiem, és una de les entitats que dona cobertura al Consell de la República, que no existeix com a tal, perquè no disposa de NIF. L'altra entitat que també fa aquesta funció és Cat Global ASBL com a rerefons, i a la caiguda de les donacions i les acusacions contra el president del Consell de la República, Toni Comín, d'utilitzar part d'aquests diners per pagar activitats personals, com ara unes vacances de Setmana Santa.
De Vic anem a Badalona. L'alcalde Xavier García Albiol i la resta d'acusats pel conegut cas com de les antenes no ha declarat aquest dilluns el judici que ha començat a l'Audiència de Barcelona. Ho faran tots al final, després de les diferents proves testificals i pericials, segons ha acordat el tribunal a petició de totes les defenses. Abans d'entrar a l'audiència, García Albiol ha assegurat que durant la vista es posarà en evidència tot el que va passar i tot el que no.
Per mi el més important és que, ja que estem aquí, aquest judici oral em permetrà doncs, que es posi sobre la taula tots els fets, totes les evidències, i insisteixo, el que ha passat i el que no ha passat.
Albiol s'enfronta a quasi 3 anys de presó i 10 d'inhabilitació. La vista ha quedat suspesa i es reprendrà demà dimarts amb les declaracions dels 10 primers testimonis citats. També en clau política, el govern central ha rebutjat que Pedro Sánchez se sotmeti a la qüestió de confiança que li ha reclamat Carles Puigdemont aquest dilluns davant dels avenços escassos de l'acord de Brussel·les. Fronts de la Moncloa esperen o expressen calma i subratllen que és una prerrogativa del president i que no hi ha cap intenció ni tampoc cap necessitat. Aquestes mateixes fonts indiquen que l'executiu continuarà treballant, com ho fa sempre, amb els grups parlamentaris per tirar endavant mesures que beneficin el conjunt de la població. I conclouen al respecte. Hem fet això durant el darrer any i els resultats hi són. Som el motor econòmic d'Europa, tenim més persones treballant que mai i s'ha reduït la desigualtat. Aquest és el camí i per aquí continuarem, indicant fonts de la Moncloa, aquesta petició de la moció de confiança que ha fet el president, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, al president del Govern Central, Pedro Sánchez. T'explico ara que l'Ajuntament d'Alcanar, a les comarques de Tarragona, planteja la deconstrucció i reurbanització i també renaturalització d'espais i edificis públics i privats per limitar els danys urbanístics de les futures i possibles danes. S'ha creat una taula tècnica que reuneix a enginyers, arquitectes, geòlegs i representants de les diferents administracions per consensuar les mesures més urgents. Alcanar, població de 9.800 habitants i un pressupost municipal de 11,5 milions d'euros, reclamarà ajudes a la resta de les administracions, així com equips d'arquitectes i enginyers. Parlem avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra de les primeres conclusions de la taula i també de les primeres obres. Sergi, bona tarda de nou, eh?
Bona tarda, Carles.
Aquest migdia COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat a Roger Sauquet, ell és professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya i també autor de l'estudi de millores arquitectòniques en aquesta localitat d'Alcanar. Per on s'hauria de començar, Sergi? Aviam.
Doncs bé, fer un estudi, una revisió, sobretot a la llera de 3 barrancs parcialment urbanitzats que creuen el canal i el nucli de les cases. L'aigua baixa des de la serra del Montsià, quan hi ha la pluja torrencial, que està ubicada a 700 metres de desnivell durant 5 quilòmetres, i per tant, doncs, pot provocar riuades potencialment destructives, que malauradament hi han hagut moltes al llarg dels últims anys. Roger Sauquet ens ha explicat els primers plantejaments, com per exemple preparar els parcs per ser zones inundables.
Es plantegen doncs mesures paisatgístiques, com per exemple que els parcs que es situen a prop d'aquestes barrancades actuïn com a zones inundables. És un parc que tu pots anar a passejar el gos, com aquell qui diu, o a jugar amb la canalla, però que en el moment de la inundació juga a favor de la inundació, fent que hi hagi un gran espai per l'aigua que almenys rebaixa mínimament o amb uns centímetres a tot el que és la inundació aigües avall, no? I són mesures que no són, no n'hi ha una de bona, sinó que és la suma de totes elles. Clar. Que fan que en el conjunt es pugui adaptar una zona urbana a aquests embats climàtics, no?
I s'hauria de fer un revisionisme radical de les construccions que es van edificar, per exemple, a l'expansionisme de la dècada dels 60 als 80 del segle passat al litoral de Catalunya i, en aquest cas, a Alcanar? Roger Sauquet té la resposta. Diu no, perquè hi ha edificis al costat de les lleres que també serveixen de refugi. Per tant, per Roger Sauquet, les mesures han de ser quirúrgiques i cas a cas.
Però nosaltres el que estem veient també és que, a part de quan l'aigua baixa molt a prop dels rius, en general l'edificació també és un refugi. Per tant, una idea salomònica de dir, no, és que hem de treure totes les àrees urbanes, depèn, s'ha de veure cas a cas, no? Perquè de vegades l'edificació ha permès que la gent s'enfili a la primera planta i pugui arribar a salvar-se d'una inundació. Per tant, aquí hem d'avaluar molt bé quina és l'edificació que realment està massa a prop de les lleres i, per tant, és potencialment perillosa, i quina és, en canvi, les zones que es poden actuar amb altres tipus de mitjans o d'artificis, fins i tot, no?
L'Ajuntament d'Alcanar demanarà suport a la resta d'administracions amb un argument sòlid. A l'episodi del 2021, entre ajudes públiques i el Consorci d'Assegurances, es van invertir 17 milions d'euros a causa de les destrosses de la Dana del 21. La qüestió ara és invertir bé aquests diners per rebaixar les conseqüències de les futures danes i, per tant, fer aquestes construccions. Les primeres actuacions concretes ja estarien redactades i serien a les cases d'Alcanar, a la passa del Barranc, amb la participació de la Diputació de Tarragona, la construcció d'un canal artificial per desviar part de l'aigua del Barranc de Llop per ara a la carretera nacional 340 que impacte als càmpings de l'Alfac i a l'urbanització l'Estona, i també la creació de 4 bases de laminació amb un pressupost global de 5 milions d'euros.
Senyor Joan Roig, alcalde d'Alcanar, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos i explicar a la gent d'Alcanar i d'arreu de Catalunya, doncs, un titular que jo vaig llegir no fa pas gaires dies, considerava espectacular, no? Diu, l'Ajuntament d'Alcanar planteja la deconstrucció, si cal, i la reurbanització d'alguns espais per evitar inundacions i que passin desgràcies, catàstrofes, com la Dana de València. Això de deconstruir i de reurbanitzar és així, senyor Roig?
Sí, és així. I no només ho han plantejat, sinó que ja estem començant a executar-ho.
Molt bé.
De fet, ja tenim un projecte de construcció de tota una plaça central a la població de les cases per a poder retornar a l'aigua el seu espai, no? Allò que li van prendre els humans en aquest urbanisme frenètic, sense control, que va haver-hi als anys 70, 80, 90, fins i tot a principis del segle XXI.
Mm-hmm. I com penseu fer-ho, això? Perquè això suposo que reurbanitzar o de construir deu suposar una inversió d'uns quants milions, poder cases, veïns, comerços... Jo no sé com està la situació en aquests instants. Ens pots fer un dibuix?
Sí, aquí hi ha dues fases que s'han d'executar necessàriament. La primera, la més necessària de totes, és la fase tècnica. Per això nosaltres vam reivindicar a nivell de Generalitat i de l'Estat que els municipis, sobretot els més vulnerables, que solen ser els més petits, necessiten equips tècnics dotats per les administracions supramunicipals per a que puguen redactar aquest tipus de projectes absolutament complexos. Això és el primer. No? Mm-hmm. Passar per aquesta fase tècnica, que hi haguem professionals de l'urbanisme, geòlegs, meteòlegs, que ens ajuden a poder teixir aquests dibuixos, aquests projectes, i després ve la segona fase, que no és menys important, que és el finançament. No? Mm-hmm. Aquí també les poblacions, evidentment, requereixen l'ajuda de les administracions supramunicipals, però jo penso que, malauradament, el cas de València, en centenars de víctimes mortals, ha sigut un punt d'inflexió i nota un canvi, no? Tant en l'imaginari col·lectiu de la ciutadania com també en la predisposició de les administracions supramunicipals, que per fi sembla que han entès que el canvi climàtic és una realitat i que el canvi climàtic vol dir posar en perill vides humanes cada tardor, no? En el cas de les pluges torrencials. I aquí entenc que a partir d'ara ja sí que s'activaran línies d'ajuda clares, específiques i àgils per a que els municipis puguen dotar-se de recursos econòmics i al final fer aquestes obres.
Tenen vostès compromís clar, tant de la Diputació de Tarragona com de la mateixa Generalitat, a col·laborar econòmicament i administrativament perquè es tiren endavant aquest projecte que tenen sobre la taula. Vostès, hi ha compromisos clars?
De fet, la Diputació de Tarragona és la que ens està redactant tècnicament el projecte de construcció, i també la que ha adoptat una, de moment de sortida, una subvenció de 400.000 euros per a que poguéssim executar el projecte, i en això estem també posant la Generalitat i l'Estat, no? Penso que aquí hem d'enfocar els nostres esforços a nivell polític, recursos, per a que aquests municipis que no tenim l'economia suficientment abundant per a poder fer aquests projectes, els poguéssim executar i jo vaig dir una cosa que és important, no executar-los en 5 o 10 anys, és a dir, això s'hauria de fer bàsicament en 1 o 2 anys perquè està clar que aquests fenòmens meteorològics són recurrents i que estem en perill cada tardor. No?
Suposo que tot plegat, tot aquest projecte, tota aquesta iniciativa, vostè, alcalde, ho ha parlat amb els veïns d'Alcanar, els que estiguin afectats i els que no estiguin afectats directament per aquestes deconstruccions o aquestes reurbanitzacions. Quin parer ha recollit vostè entre els veïns?
I tant, això és absolutament important. Parlar amb ells, ensenyar-los els projectes, explicar-los que això és totalment necessari, i no m'ha sorprès en absolut, perquè aquí al Canà som absolutament disciplinats en el sentit de que han patit tres catàstrofes naturals en 5 anys i entenem perfectament el que significa el canvi climàtic i les pluges torrencials. Per tant, els veïns no només estan d'acord, sinó que ens estan ajudant a estimular aquest projecte perquè es pugui executar en el mínim temps possible.
Com deia vostè molt bé ara mateix, el Canà ha estat una de les poblacions històricament castigades per les inundacions quan afecten les Terres de l'Ebre, que són cada cop més sovint, no? Estau recuperat ja de l'última inundació, que precisament va ser de la de València, però per sort per nosaltres, pels catalans, amb menys afectació que els valencians?
És que fixa's una cosa, aquí sempre diem, i penso que és una premissa que hauríem de tenir clara, que el poble no surt de l'emergència fins que no se situa en l'estat inicial, és a dir, el dia abans de la pluja torrencial, no? Per tant, jo puc assegurar que nosaltres encara no hem sortit de l'emergència del 2018, que va ser la primera pluja torrencial, perquè encara hi ha equipaments, encara hi ha infraestructures que no s'han pogut reparar completament. Per tant, encara estem en emergència des del 2018. I ara que parla vostè de València, sempre penso en els nostres veïns del País Valencià, perquè els costarà moltíssim acabar sortint de l'emergència si evidentment fem cas d'esta premissa, que jo trobo que hauria de ser així, no? La població se recupera totalment quan està en l'estat inicial, és a dir, el dia abans de que passen les pluges torrencials. I això costa moltíssim, perquè hi ha centenars d'equipaments de carreteres, equipaments privats, cases, domicilis. Ara, per exemple, encara estem arreglant el camp de futbol, clar. El camp de la gespa que es va enfangar són 400.000 euros. Pues hem hagut d'esperar rebre subvencions de l'Estat i la Generalitat. No? Per això li dic que és molt complicat sortir del fangar, mai millor dit, i acabar superant l'emergència completament.
Si vostès encara s'estan recuperant de la del 2018, imagini's els pobres afectats de la Comunitat Valenciana, el que trigaran en refer tot el que la dana s'ha endut. Joan Roig, alcalde d'Alcanar, gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya Andorra i explicar-nos aquest projecte que tenen ja en marxa, que és la deconstrucció i la reurbanització d'alguns espais per evitar situacions com la de la Dana de València. Alcalde, gràcies, moltíssima sort i enhorabona per donar aquest pas endavant, que som dels primers que ho fan, eh?
Moltes gràcies, una abraçada.
Doncs ha arribat el moment de fer una petita parada per publicitat i després la Mar Puerto ens explicarà com han arribat al canal de Balaguer i altres canals de la zona, de la comarca de la Noguera, les comarques de Lleida, milers i milers de colisses asiàtiques. No marxis, 2 minuts i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase?
¿Por qué te importa si tienen hambre o sufren desnutrición? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega, si podemos llevarles alimentos que salven sus vidas, la razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
Descubre la belleza de Grecia y Turquía, el Mediterráneo, el norte de Europa, Canarias, Emiratos. Reserva tu crucero MSC de invierno con Viajes El Corte Inglés. 8 días con bebidas, vuelos desde Barcelona o Madrid o embarque en puertos españoles y bus al puerto desde 643 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La feinada que han tingut els agents rurals, l'associació de pescadors i tècnics de l'empresa Ecus per aturar la invasió de colisses asiàtiques als canals de Balaguer, Térmens i Serós. Se n'han retirat, atenció, ni més ni menys que 64.000 peixos invasors en una acció que ha estat espectacular, Mar Puerto.
Sí, es tracta d'una actuació periòdica que fa Endesa per poder fer treballs de manteniment de les instal·lacions al mateix temps que es fomenta el respecte i protecció pel medi ambient. I s'han retirat gairebé 62.000 exemplars de peixos invasors. Ho explica tot plegat la Clara Companys d'Ecus, la consultora ambiental.
Normalment ja és habitual durant els últims anys trobar més volum d'espècies al·lòctones invasores que no d'espècies autòctones, però sí que enguany va ser una sorpresa al trobar tant volum de cloïsa asiàtica i de musclo zebrat. Eren espècies que havien vist al canal de Serós, que seguia més avall, però al canal de Balaguer Termes d'Ella, que és el tram, el primer tram, encara no havien tingut constància menys n'altres de la presència d'aquestes espècies.
L'escalfament de l'aigua pel canvi climàtic afavoreix la proliferació d'aquestes espècies i ella mateixa creu que anirà a més en els propers anys. Un fenomen que, a més, en el cas del musclo zebrat, s'ha detectat que comença a adherir-se als murs i a les parets laterals dels canals.
La temperatura de l'aigua és cada cop més calenta i, per tant, fa que les espècies salmonícoles, que serien algunes de les autòctones, com per exemple la truita, es desplacin en trams superiors, i en aquest tram mig final del Segre hi ha com presència d'espècies ciprinícoles, i entre elles moltes invasores ho són, que són menys exigents. Estem veient amb els últims anys que estan invadint altres ecosistemes.
Tot i això, assegura que aquestes espècies no tenen per què provocar danys a la infraestructura, però poden comportar una davallada del rendiment hidroelèctric si se situen en reixes o parts per on ha de circular l'aigua.
Avui estem parlant de la Covid persistent, una condició reconeguda per la Organització Mundial de la Salut com la malaltia des de 2021 i que afecta a milions de persones d'arreu del món, amb més de 2 milions casos estimats aquí a Espanya. Tot i això, els pacients es troben desemparats per les administracions públiques sense recursos adequats ni tampoc suport institucional. Aquests unificats per la Covid persistent han aconseguit, després d'anys de lluita, entrar al Congrés dels Diputats per demanar que es reconegui la Covid persistent com una malaltia crònica a causa de la seva naturalesa multisistèmica. Aquesta manca de reconeixement oficial impedeix que els pacients tinguin accés a diagnòstics adequats, tractaments efectius i suport econòmic. A més, les dones, que representen 2/3 dels afectats, denuncien un biaix de gènere en l'atenció mèdica. El sentiment d'abandonament i la negligència institucional ha fet que els pacients es consideren arraconats, mentre que veuen com les autoritats miren cap a una altra banda. Tots volen passar pàgina de la Covid-19, menys els afectats per aquesta malaltia, la Covid persistent, com la Neus, que ha estat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra amb el Ricard Álvarez.
És com passar una grip, però que no s'acaba mai. Aquesta és una de les maneres d'explicar pel que estan passant les persones que tenen Covid persistent. És una malaltia per la qual, hores d'ara, no hi ha cura i que, per tant, és crònica.
Una malaltia crònica, sí. I que això se'n quedaria. Que no sabien, que encara estaven estudiant, que no sabien els efectes que tindrien ni la duració que tindria. Però no tenien, de moment, la píldora màgica que, com tu bé ens dit, la píldora màgica que ens fa recuperar-se, que ens fa curar, no existeix.
Els símptomes de la Covid persistent són tan variats com debilitants. Fatiga, problemes cognitius, disnea i dolors musculars són només alguns d'ells. La Neus, per exemple, ens ha parlat de molta fatiga.
Jo poso un rentavaixelles, l'haig de posar en dos parts, perquè una vegada seguida el meu cos m'haig d'estirar. Fer un caldo que has de posar... Jo més de 20 minuts, 30 de peu, no hi puc estar. Perquè em canso, em comença a fer mal l'esquena, se'm comença a bloquejar la cama...
I a més, en el seu cas, aquests símptomes han derivat en problemes de mobilitat.
A mi em feien les cames, jo al setembre em vaig tornar a caure. Vull dir, si haig de caminar molt, haig de treure un bastó. Tinc 59 anys, jo abans de la Covid anava a caminar a tot arreu. i no puc, i més d'una hora en cotxe, no hi comptis amb mi.
La Covid persistent afecta entre un 10 i un 20% de les persones que han passat la Covid, i dos terceres parts són dones entre 35 i 55 anys, que fa que moltes persones no estiguin diagnosticades correctament perquè s'interpreten els símptomes d'una altra manera.
Intentar demanar, com diu la normativa, que hi hagi un metge especialista, perquè, clar, no tots els metges dels CAPs entenen el Covid persistent o creuen en el Covid persistent. La majoria són dones d'una edat concreta. Tot això, hi ha metges que diuen, oh, això, la menopàusia, això, depressió. Com no hem d'estar deprimides? Hi ha molta gent que no està reconeguda per aquest mateix motiu.
Les associacions demanden mesures urgents, des de la formació dels professionals sanitaris i la creació d'unitats especialitzades fins al finançament de recerques específiques i campanyes de sensibilització.
Saludo a la Sílvia Soler, que és el portaveu del col·lectiu d'afectats per la Covid persistent. Sílvia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, els malalts de Covid persistent, heu ficat els dos peus al Congrés dels Diputats la setmana passada per demanar que us consideri, doncs, els malalts d'aquesta malaltia, de la Covid persistent, doncs, com una malaltia crònica. Ara cal, Sílvia, crec jo, que els polítics compleixin i ho tirin endavant. Com ho veus?
Bé, és una iniciativa, la proposició nova llei que es va presentar i que va defensar el grup plurinacional Sumar, és una iniciativa dels pacients i, com bé dius, vam posar almenys, no sé si els dos peus, però un segur, no? Ara esperem que el govern faci la feina que ha de fer, és a dir, el que fan els diputats és instar el govern a tota una sèrie de, de coses a realitzar pels Covid persistents.
D'entrada, Sílvia, a dia d'avui la ministra del RAM, la senyora Mònica García, no ha obert la boca encara. Això us preocupa o no?
Bé, vam tenir una reunió amb tècnics del Ministeri de Sanitat, sí. On ens van dir, parlar de, bueno, d'algunes coses concretes, com ser malalts crònics complexos, com hi ha altres malalties perquè no hi ha cura, i per tant jo crec que hem obert no, un parell de finestres, tant al Ministeri com al Congreso, per poder tirar endavant totes les coses que reclamem, sobretot atenció, sobretot que se'ns consideri malalts crònics complexes perquè no som, perquè no tenim, és una malaltia que a dia d'avui encara no té cura, que se'ns acompanyi, que es creïn les unitats multidisciplinars que toquen a tots els territoris, que hi hagi equitat territorial, i bé, jo crec que és un bon començament, després de 5 anys és un bon començament. Sí,
ara cal que es passi de les bones paraules als fets, que sempre el més important. Mira, Sílvia, tothom vol passar pàgina del tema Covid, però jo crec que vosaltres, i em perdonaràs la comparació, sóc com el petit o feo, perquè quasi bé ningú us fa cas, no? Lamentablement.
Bé, és una malaltia, és a dir, ara el govern el que hauria de fer, o tots els governs i tots els departaments de salut, és gestionar la subpandèmia que representa el Covid persistent. El Covid persistent és una malaltia multisistèmica que afecta a molts òrgans i és una malaltia que de moment és crònica perquè no tenim cura, i el que haurien de fer és aquest acompanyament, no, en els pacients mentre no hi hagi una cura, i invertir en recerca i gestionar aquesta subpandèmia, que és una subpandèmia que afecta a tots els àmbits de salut, a l'àmbit econòmic, a l'àmbit social, i per tant és una subpandèmia que val molts diners. I això els governs no estan disposats a
tenir un compte, no? Perquè, escolta, són molts anys de lluita i molts malalts de la Covid persistents sense cap ingrés, no? Perquè molts estan incapacitats per treballar, no?
La Covid persistent és una malaltia incapacitant, i hi ha molta gent que ha perdut la feina o que es troba, això, cobrant un mínim d'ingrés vital o sense feina i sense possibilitat de trobar una feina. Perquè com que estàs malalt, no pots trobar una feina perquè estàs malalt. Hi ha situacions molt, molt crítiques, vull dir que... És a dir, estem nosaltres acompanyant els pacients des del col·lectiu o des de les associacions que hi ha arreu del país, però... hauríem d'estar fent passadissos socials per tota aquesta gent que no pot no pot amb, ni amb la seva vida, tira ni amb la seva salut, ni tirar endavant.
Clar. Escolta, Sílvia, us dona la sensació que és una malaltia que s'està menys valorant des de fa molt temps, o què?
Sí, jo crec que és una malaltia que es menys valora. És a dir, a part de l'estigma com a malaltia, no? L'estigma d'una malaltia nova, com per exemple va ser el VIH, no? Encara la gent no sap si quan dius si tens Covid persistent, si encara infectes, si no infectes. Sí, sí. No a nivell només de societat o de mitjans de comunicació, sinó a nivell mèdic, encara hi ha gent que no sap si infectes o no. I per tant, l'estigmatització de la malaltia hi és, i també el biaix de gènere, perquè la majoria de dones, la majoria de Covid persistents són dones.
Sou dones, exacte.
Són dones, el 80%.
Sí, sí. Escolta, confiats que arribarà aviat algun farma per curar o per millorar la qualitat de vida dels que patiu Covid persistent, Sílvia? Tu què
estàs? Confiats, sí, confiats i esperançats que l'any vinent sembla ser que les farmacèutiques han posat interès en aquesta malaltia i probablement surtin coses a partir del 2025. Però comptant que portem 5 anys malalts i que hi ha molta gent que no ha recuperat res, sí, sinó sí, que sí. Fins i tot ha empitjorat.
Clar. Ja per acabar, Sílvia, els metges actualment poden diagnosticar Covid persistent o els hi costa donar aquest pas de dir, bueno, tens Covid persistent?
Els metges tenen totes les eines per poder diagnosticar Covid persistent. És a dir, tenen les guies clíniques i els protocols adequats, o almenys les guies clíniques... Que poden, per clínica, tu pots diagnosticar un Covid persistent si elimines tota la resta de malalties que poden donar una sintomatologia similar, i tenen els codis, i és una malaltia que l'OMS va reconèixer el desembre del 21. Per tant, les eines les tenen. La voluntat, doncs hi ha molt metge que és negacionista i que no volen diagnosticar, i això és un problema, i és un problema gros.
Molt bé, doncs aviam, esperem per una banda que els metges reaccionin positivament davant d'un fet tan clar i evident com és els que patiu la Covid persistent, i els polítics que estan al Congrés dels Diputats i els polítics en general, demanar-los que es posin a treballar i que considerin la malaltia com una malaltia crònica, això de la Covid persistent. I que us donin un cop de mà, que el necessiteu, Sílvia. Sílvia, sí. Portaveu del col·lectiu d'afectats per Covid persistent. Gràcies, molt bona tarda, eh?
Molt bona tarda, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Gràcies.
Ja hem escoltat a la Sílvia, el tema de la Covid. Escoltem ara el Joan Mallori. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Un altre registre ben diferent. Esports Cope, 3 i 5 minuts de la tarda. Hem tingut sorteig de Copa del Rei amb el Barça. L'únic català, eh?
L'únic català, sí. 16ens de final, i el Barça, com l'any passat, haurà de jugar al camp del Barbastro. Les dates 3, 4, 5 de gener. L'any passat al Barça li va costar, va guanyar el final, però només 2-3. El Barbastro, que ha estat aquest any el butxí de l'Espanyol a la competició. Això a la Copa. La Lliga s'apreta després de l'empat del Barça al camp del Betis. El Real Madrid va guanyar a Girona, i l'Atlètic de Madrid li va guanyar 4-3 al Sevilla, així que tenim el Barça, el Madrid i l'Atlètic de Madrid només separats per 3 punts. I aquesta setmana tenim Champions. Demà Girona-Liverpool i Atalanta-Real Madrid, i dimecres Borussia Dortmund-Barça i Atlètic de Madrid Slovan Bratislava. La jornada de Lliga no s'ha acabat. Avui juga l'Espanyol a partir de les 9 al camp del Getafe.
3 i 5, Esports Cope. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Continua a migdia Cope, ara d'aquí uns instants. Vilar García Moniz a la tarda segueix explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.